partir dels meus 15 anys, reunia belles condicions per al conreu de la poesia. No era feréstegament solitària, però permetia de reduir al mínim les relacions socials. I, de fet, durant els primers anys, no vàrem tenir gairebé cap mena de contacte amb la gent de la vila i ben poc amb els pagesos de les masies circumstants. El Montseny hi ofereix el seu aspecte més grandiós i alhora el menys abrupte. La seva mola s'alça des dels 200 metres fins als 800 d'una sola embranzida, sense replans ni excrescències que en dissimulin la majestat. És una muntanya neta, definida. La seva silueta, que he contemplat durant tantes hores del dia i tantes hores de la nit, és la mateixa que dibuixaria un infant a qui diguessin «dibuixa una muntanya». I això, aquesta mena de classicisme escolar, no li lleva gens de gràcia. Els dies clars, amb la seva gamma de blaus i de violetes, de porpres i de grisos, els dies rúfols, amb la seva caputxa de boires, de nits, esquitxada de llumetes i coronada d'estels, mai no és lletja ni vulgar. Sempre encanta els ulls i eleva l'esperit amb ascensors ràpids però imperceptibles. Vaig provar més d'una vegada de cantar-la en els meus versos, però confesso el meu fracàs. Mai no vaig trobar res digne d'ella. No era un tema per mi. La muntanya mena a l'epopeia i l'epopeia no és el meu gènere. La masia de què jo parlo havia estat propietat del Sabonaire La Font i li havia quedat el nom de la saboneria. D'un temps ençà, sembla que va perdent aquest nom escumejant i agafant el nostre. A la banda nord té el Montseny, a la de migjorn s'enfronta amb el corredor, a llevant amb el Montnegre i entre una i altra muntanya s'estén una serra baixa, millor diria abaixada, darrere la qual s'endevina el mar. Suposo que el meu germà mirava en aquesta direcció la nit que va compondre aquest endecasíl·lab. Vers la Marina hi ha un repòs excels.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és dilluns, 27 de juny ja de 2011, estem a punt de començar el juliol, i aquest és l'últim Tirant de llibres d'aquesta temporada, el número 174. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc, i hola, bona nit també, Joan, i a tota la nostra audiència.
Bona nit a tota la gent que està escoltant, i al Jordi des dels controls també, i evidentment i totes les persones que participaran al programa avui, que també doncs, val la pena felicitar-los de tant en tant, en general, així. I dic que tenim un programa molt interessant i dic també que ja ens anem de vacances. Estem a punt ja de fer les maletes, com ell qui diu.
Sí, i hem de dir que hi ha llum de dia encara, per tant, hauríem de dir vespre, potser, en tot cas. El que passa és que, acostumats a dir bona nit des del mes d'octubre, potser hem mantingut la inèrcia.
Exactament. I dic que el 3 d'octubre hi tornarem. No és que ja pleguem i no tornem mai més, sinó que fem unes vacances una mica llargues perquè la feina que portem doncs, necessitem un temps llarg també per fer-nos i per poder llegir força llibres per poder-los presentar aquí.
Així, Jordi, si et trobes gairebé al Cap Nord, a la zona nord de Noruega, i a les 3 de la matinada fa sol encara, hauríem de parlar de bon vespre també?
Home, és que el
vespre... Jo m'hi vaig trobar l'any passat, m'hi vaig trobar.
És per pensar-hi. Mireu, em feu pensar que no hem dit de qui era la lectura d'avui, l'hem sentit amb una base d'escajàs. La lectura és de Carles Soldevila, o era de Carles Soldevila, de les seves memòries, Del llum de gas al llum elèctric, publicades l'any 1951.
Doncs vinga, avui tenim un programa, com ha dit en Joan, molt atapeït. Tenim dues cròniques, des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Morelló, que sentirem a continuació, i també tenim la crònica des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. Però a més, en Jordi ens parlarà una setmana més de literatura i cuina, sobre el fet literari.
Sí, de literatura i cuina, i ja estarem doncs reblant el clau, en el sentit que havíem parlat de receptes, havíem parlat d'establiments, havíem parlat de la cuina del Montseny, i avui descriurem la cuina del Montseny vista per un cuiner basc.
També tenim literatura universal. Joan, avui toca tornar a parlar d'Haruki Murakami. Penso que n'hem parlat ja.
A mi Haruki Murakami és un autor que m'agrada molt, i com m'agrada, per això en parlaré. Parlem d'un llibre que es diu After Dark, que és un llibre doncs, que s'aparta molt de la línia general dels llibres que fa aquest autor japonès, i que sabeu que precisament, ja ho parlaré després, és el Premi Nacional Catalunya, ha tingut el Murakami.
L'Emili Roig, a la secció de literatura catalana, ens parlarà de Joan Fuster. Això serà quan faltin pocs minuts per 9:45. I com que la setmana passada em vaig quedar una mica amb algunes ganes d'acabar de parlar de Pushkin, doncs avui tornaré a parlar una mica de Pushkin, si tenim temps, és clar, perquè és prioritari el noticiari, acabar aquesta temporada parlant de l'actualitat cultural i general. I no podíem acabar la temporada sense l'editorial que ens fa, com sempre, en Joan al final de cada temporada. I en Jordi acabarà el programa amb la frase. Som-hi, doncs?
Vinga, som-hi.
La crònica.
Ja tenim el micròfon la nostra benvolguda companya Empar Morelló, que des de València ens explica moltes coses interessants. Com estàs, Empar?
Hola, molt bé. Esperant que tocareu, esperant sentir les vostres veus, com les cròniques dels companys, les coses que ens heu de contar avui, i bé, i acomiadant-me ja pràcticament, no?
Sí, aquesta temporada sí.
Quina pena, us trobaré a faltar.
I sortim de vacances.
Sortim de vacances, tots sortim de vacances, a tots ens arriba. I jo, la proposta que porto avui és precisament per a poder-nos anar de vacances, però amb llibres. A veure, hi ha agenda, però ja sabeu que quan ja s'acaba el curs escolar, les organitzacions també fan un poc, pleguen d'alguna manera, o fan unes altres propostes literàries o lúdiques o més a l'aire lliure, no? I bé, i d'alguna manera això és el que m'ha replegat. L'Ateneu de Bétera, a la comarca del Camp de Túria, ha pensat que, bueno, han estrenat fa no res un nou lloc per a les seues reunions. L'Ateneu ha canviat d'ubicació, ara estan a la plaça del Mercat, i han pensat que faran horari d'estiu, dimarts a dissabte, a partir de les 7 de la vesprada. El que han fet és, per a no tancar tota la programació i donar servei a tota la demanda que tenen, a tota la demanda cultural, han pensat fer una rotació de permanències entre tots els socis i les sòcies, no? I així es garantitza d'alguna manera aquest calendari que tenen preparat, que tindran intervencions musicals, també alguna literàries, activitats per als xiquets, i bé, i jo crec que és una bona oportunitat per acostar-nos, ja vos dic, de dimarts a dissabte, a partir de les 7 de la vesprada i fins a les 12 de la nit, a l'Ateneu Cívic Cultural de Bétera. I això és una de les propostes. Una altra de les propostes és que podem anar a veure una exposició. La d'Andreu Alfaro, que ja us he dit, estarà encara fins al setembre, però tenim tot l'estiu per davant per assaborir, perquè hi ha molts cartells, molt de grafisme, alguna escultura, jo crec que és una opció interessant. També hi ha una exposició de cartells, no ho he dit, l'exposició del Faro és a l'octubre, al centre octubre, estarà fins al setembre. I mira quina contradicció,
sí, t'anava a dir, això ho has aclarit.
Des dels mesos. Estarà al centre cultural l'octubre fins a, crec que el dia 5 de setembre. Encara tenim temps per endavant. I després tenim una exposició al Movim de cartells sobre l'economia, l'evolució política del País Valencià dels darrers anys. Això per fer un tast en exposicions. I després de llibres i premis i totes aquelles coses, doncs s'acaba de publicar el Premi d'Assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta. És una publicació de Bromera, una publicació sobre el valencianisme de la Renaixença. L'autor és Rafa Roca, que va ser a banda de company meu de facultat, o que és professor i, diguem-ne, lletra ferit d'aquesta època de la nostra cultura, no? I ella ja té nombrosos articles i ha fet diversos estudis i recerques al voltant de la Renaixença, del Teodor Llorente, no? I ha tret ara aquest volum, que ha estat premiat, com us dic, en la Mancomunitat, es diu El valencianisme de la Renaixença, i el que ell procura de dir és que la Renaixença valenciana no va ser una època, malgrat tot, tan, ni tan fosca, ni tan passada, ni tan buida, no? com de vegades sembla. Ella ha fet un buidatge poètic d'aquell valencianisme que van suposar els xocs florals, i ha fet un buidatge poètic però també polític, no? I en les seues paraules, segons ell diu, es tractava de desdemonitzar d'alguna manera aquests xocs florals, perquè havien servit de manera positiva per a l'exaltació social de la llengua, encara que fora des d'una vessant de producció literària un poc amb mancances, si, sobretot si ho comparem amb altres autors o amb altres èpoques d'autors valencians, no? I això és una proposta. I després, com anem de temps, ja quasi fora, per anar-nos de viatge, us recomano molt, molt, molt Passejades pel País Valencià de l'Emili Piera, per qui vulgui conèixer a fons el País Valencià. Ell té una altra publicació, que és el Camí de les Estrelles, Pelegrins a Santiago, que això publica Carena Editorial, és també de l'Emili Piera, i és, com bé diu el títol, el pelegrinatge fins a Santiago. I per anar-nos encara més de viatge, una recomanació...
Estem ja fora
de... fora, aleshores bon estiu. Compreu-vos El Messenger de San Francisco del Toni Mollà, en Bromera, i passeu molt bé, llegiu, i fins a l'octubre.
Que és un llibre de viatges o...?
Més enllà de San Francisco? No és un llibre de viatges, tu compra-te'l.
Ah, d'acord.
Ja en parlarem a l'octubre.
Perfecte.
Una abraçada, bon estiu, que vagi tot molt bé, i ens trobem.
A reveure.
Peixets, adeu, adeu, adeu.
Ja tenim també en línia la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. Bona nit, Carme.
Hola, bona nit, com anem?
Molt bé, i tu com estàs?
Jo bé, finiquetant això, ja s'acaben, amb ganes de vacances.
tothom estem
tothom.
De vacances.
Amb ganes de vacances, ja fa molta calor. Doncs bé, mira, com que era l'últim programa, el que he decidit és fer una miqueta un tastet per tot el que fan durant l'estiu, no? Aleshores, el que he fet és una miqueta una llista, perquè tothom vagi una miqueta orientat a aquest estiu. A veure, si anem per Girona, a Ripoll fan una exposició durant tot el mes de juliol, que es diu Exposició Dones Poetes, que la fan a la plaça de l'Ajuntament, número 3, que és allà on hi ha la Casa de la Vila, i és una exposició que fa un homenatge a les dones poetesses del segle XX i XXI. Si de Ripoll anem a Begur, anem a la costa, a part de fer-nos un banyet a la millor cala del món, que és Satuna, que m'encanta, el dia 1 de juliol, a la Casa de la Vila, fan la presentació de la Ruta Poètica de Joan Vinyoli, intervindran Oriol Izquierdo, que és el director de la institució Lletres Catalanes, i Cristina Badosa, que és catedràtica de literatura catalana a la Universitat de Perpinyà. I a més, Olga Cercós farà una lectura de poemes. Bé, i d'aquí saltem a Banyoles, que vam parlar el cap de setmana, vam parlar dilluns passat, que aquest cap de setmana era la Fònica. Doncs el dia 7 de juliol, a les 22 hores, a la zona de la Petita Muralla, fan la 13a nit de narradors a Banyoles, que hi participen Joan Tudó, Isabel Oritz, Gerard Guix, el Rafa Gomar, i l'organitza una llibreria de Banyoles que té bastant de moviment, la noia que ho porta ho fa molt bé, que es diu la llibreria El Tell. Després podem anar per Tarragona, i és que el dia 28 de juliol, a les 11, a la plaça del Rei, número 5, hi ha una activitat per nens que es diu Passa un matí de teatre. I en què consisteix? Doncs l'activitat proposa descobrir el Teatre Romà de Tarraco, com era, quins espectacles s'hi duien a terme, com es feien, i d'aquesta manera els infants podran convertir-se en un actor romà per un dia. Després, si anem per Barcelona, tenim infinitat de projectes teatrals que es porten a terme i es representen al Festival del Grec, que si algú té molt d'interès és www.grec.bcn.cat. Allà podrà trobar tota la informació de totes les obres que es fan. I a més jo recomano una cosa que es fa al teatre, que és que obren un restaurant al costat del Teatre Grec, a l'aire lliure, a la fresca, i la veritat és que se sopa molt i molt bé. És una mica caret, però per una nit romàntica, nois, que a vosaltres us costa molt ser romàntics, correu-vos una mica i porteu les vostres parelles per allà. Valent? Fareu el que podreu, m'ho he de prometre. Quiero fotos. I a més, durant tot l'estiu hi ha tot de festes populars arreu de Catalunya. Per exemple, la Diada dels Reis a diferents llocs, com per exemple la Pobla de Segur, que és el dia 1 del 7. L'Ecomercat de Castelló d'Empúries, que és el dia 3 de juliol. Els diferents aplecs de sardanes, com per exemple el de Castellbisbal, que és el dia 7. La Revella de Sant Pere Figueres, que és aquesta setmana mateix. A Taüll, la Festa de Falles, que tothom va amb una torxa i es fa cap al dia 15, un dia abans del meu sant, recordeu-ho. M'heu de felicitar, eh? El Festival de Jardins de Cap Roig, que si algú vol anar-hi, les entrades estan ja totes venudes, eh? Bueno, quasi totes, encara queda alguna localitat. És www.festivalcaproig.com.
És molt car per això, eh? També ho hem de dir.
Bueno, però a veure, per què treballa, Joan?
Si no,
home,
pagues,
si no, què vols ser, el més ric del cementiri? És que a veure, per alguna cosa treballem i mira, ja estalviarem, les obres de casa ja les farem, no? Que pots veure sense un pati ben arreglat, eh? A veure, després hi ha la cantada de Vaneres de Calella Palafrugell, que el dia gros és el dia 2 del 7, que és el dissabte vinent, però després hi ha una altra, com una mica més alternativa, que és el dia 4, que va menys gent, no surt per la tele i això vol dir que estàs més a gust i tens més, entre tovallola i tovallola a la platja tens més espai. I després hi ha el festival cada any que es fa de Montjuïc de nit, també hi ha cinemes a la fresca i un sense parar de festes majors, sobretot a l'agost, a quasi tots els pobles. La festa, per exemple, a Port de la Selva, la primera setmana d'agost, que és molt i molt important, i us convido que esteu tots cap allà. Doncs bé, doncs fins aquí és la meva secció. Avui he anat molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. Us desitjo molt bon estiu a tots.
Igualment, Carme.
Igualment.
I
igualment.
Ens veiem la propera vegada que ens trobem.
A reveure.
D'acord.
A reveure.
Adéu. Adéu.
Sobre el fet literari.
Bé, doncs tornem a abordar el tema de literatura i cuina. A veure, aquesta temporada hem parlat d'un llibre de cuina de Jaume Fàbregas. Ens hem referit també a la cuina d'un famós establiment i de diversos establiments famosos d'aquí del Baix Montseny. Fins i tot vam dedicar una lectura a un text d'en Pau Gené dedicat al gran cuiner que va morir aquest mateix any, Santi Santamaria. Doncs bé, a partir de tot això, oi, aquests són els ingredients que trobarem precisament en un article que ara traduiré directament del castellà i ja em permetreu que ho faci així improvisant, d'un cuiner basc, un article que es diu El Montseny en salsa, publicat al Diario Vasco el 30 del 10 del 2010, i fa referència a la seva experiència en venir al Baix Montseny a menjar a un determinat establiment. Ja veureu que, més que parlar del gust de la lectura, que en tot cas seria el meu gust, no?, llegint aquest text, passarem a la literatura del gust. Bé, a veure com queda, perquè jo penso que podeu gaudir força d'aquest text, que a més té força referents literaris. Diu: una vegada vaig preguntar al xef Santi Santamaria sobre les seves primeres experiències professionals i em va confessar que sempre li va agradar més jugar amb foc que jugar a futbol. De petit, la xemeneia, deien Santi, cremava tot el dia. La cuina formava part de les nostres vides i el contacte permanent amb els aliments va ser constant. Teníem vaques, les munyíem i veníem el que collíem al camp, pèsols, patates, cebes... A casa cuinaven els meus pares, treballaven en una finca en la qual vivia la meva família i els seus avantpassats. Un dels primers immobles que es van aixecar fora de les velles muralles. Davant del restaurant, es refereix a Can Faves, o es referia a Santi Santa Maria a Can Faves, passava el camí que unia Barcelona amb Girona, és a dir, es deu referir al carrer Major. Es refereix als salonins, una espècie de plaça que va unir camins. Vam tenir vinyes i els viatgers paraven a descansar del seu viatge en carruatge i a esmorzar i a beure el nostre vi. I continua l'article. On pot recrear-se un en aquests guisats d'infantesa del Montseny? A pocs minuts del majestuós Can Faves, l'estanc, es refereix a un establiment de la Vall d'Òria, ben conegut, figura al capdavant de les preferències del xef a l'hora de donar-se un merescut banquet. Vaja, no hi ha cap dubte. Triomfa el vi amb porró, la cullera i aquells plats fonamentals que vertebren les veritables històries naturals dels fogons. Que un noi s'enamori d'una farmacèutica que cuina llenties estofades de meravella, tant me fa, perquè és cosa freqüent, deia l'escriptor Joan Perucho, contemporani de Conqueiro. Malgrat tot, allò que realment m'impressiona és que un mort somrigui en la foscor atret pels efluvis d'una sopa o que els serrells d'una cortina en un passadís tenebrós es belluguin a causa d'un estrany alè amb olor d'all. Els capellans creuen que els cadàvers dels sants es conserven pàl·lids incorruptes sense adonar-se que existeixen fiambres que somriuen, com un òfre, el vampir català, que ja era conscient, en ple trànsit, de la paulatina desaparició de la nostra geografia gastronòmica. Pobret. Per això, el menjador de l'estanc és un lloc sense concessions ridícules que s'omple tots els dies de xucladors de sang que aprofiten els segons endrapant els millors embotits locals, gaudint de plats memorables com el fantàstic capipota que inclou cigrons que es desfan a la boca com si fossin de mantega i una gelatinosa i suculenta salsa que convida a tirar-s'hi de cap. Gaudeixen de veritables mòmies mil·lenàries com el ventre i llengua, guisat deliciós, fet de despulles substancioses. Però el timbre de glòria de la casa és la sang i perdiu, entranyes i pulmó de cabrit estofats amb sang i lligats amb una telúrica picada de morter composta de carquinyolis, all, julivert i ametlles, i que no falti l'escudella i carn d'olla, sopa amb arròs i fideus, cols, patates i naps, acompanyada de carns, botifarres i gallines. I gallina. Reclamin el seu allioli al centre de la taula i espantaran així el Dràcula més caimà que tinguin com a veí de taula. Acomiadant el festí amb vi dolç, figues seques, nous i el senyal de la creu per si de cas. Vagin aviat a esmorzar i al migdia donen de dinar, però no se'n vagin cap a casa sense entrar a la carnisseria veïna. Omplin el maleter de calories i fiquin-se un gradall a la butxaca. Queden advertits.
Literatura universal.
Eh, Bé, de seguida comença el Joan amb literatura universal. Només calia afegir que aquest fragment d'aquest article que hem sentit correspon a David de Jorge, un cuiner basc bastant mediàtic. Endavant, Joan, amb literatura universal.
Doncs vinga, amb literatura universal parlarem ara de Haruki Murakami, un llibre que es diu After Dark, editorial La Butxaca tot junt, va això, Empúries, és la mateixa editorial, però que fa l'edició de Butxaca i la més cara. Barcelona 2008, 175 pàgines, 9,95 euros aproximadament. Ja fa temps que des d'aquest programa hem apostat per Murakami. Som així. I per tant, així ja vam emetre una ressenya de Tokyo Blues, del llibre Tokyo Blues, que és d'aquest mateix autor, del meu amor espúnic i de Kafka a la platja. Aquesta admiració que té tirant de llibres per aquest autor també és compartida pel jurat que li va atorgar fa pocs dies el Premi Nacional Catalunya. Per tant, veiem que no anem mal encarats si també ens agrada aquest autor. Hi ha altra gent que li agrada també. Ara li ve el torn a After Dark. És una obra curiosa que aplica diverses de les característiques que acostumen a sortir a la seva literatura. La trama de la novel·la s'articula al voltant de dos plans que es van alternant. D'una banda, el de la narració de la relació que manté amb Mari, encara que sigui digui aquest nom, és una noia japonesa, una noia que no es troba bé amb ella mateixa i no es troba tampoc bé amb la seva germana Eri ni amb els altres, i que per això es passa la nit en blanc voltant per Tòquio amb Takashi. Takashi és un estudiant universitari que toca el trombó en una banda de suburbi i també amb les persones que tenen un hotel de cites anomenat Alphaville, nom que recorda una coneguda pel·lícula de Jean-Luc Godard del mateix nom. D'altra banda, això és una banda, d'altra banda hi ha la descripció dels esdeveniments totalment fantàstics que li estan esdevenint a Eri, la germana, mentre es troba dormint profundament a casa seva. Hem de tenir en compte que fa 2 mesos que està dormint, entre els quals hi ha la teleportació i el punt de vista que, com una càmera oculta, descriu tot el que passa sense poder intervenir. Això vol dir que tota l'acció de llera passa durant una sola nit. I a l'inici del capítol hi ha la imatge d'un rellotge que va marcant el pas de les hores i dels minuts perquè el lector es vagi situant temporalment. Una de les parts interessants d'aquest text el trobem en els diàlegs entre els protagonistes, on parlen del sentit de la vida i de la mort, d'ésser estimats, de la sensació de solitud que tant la Maria com el Takashi pateixen i de la recerca de la pròpia identitat. També hi ha un cas de maltractament brutal d'un client amb una prostituta que, tot i que sabem qui ha estat i que ha pogut i que han fins i tot pogut obtenir una imatge d'ell i l'estan buscant, no queda clar com acabarà el cas. I el llibre, en aquest cas, diu qui és i diu què fa, però no li passa res. Això potser és una mica el que queda una mica penjat. Tornen a aparèixer el símbol dels gats, tan estimats per l'autor, i especialment la música de jazz, que repetidament va sortint en tots els àmbits on es mouen aquests personatges. És curiós que el mateix títol del llibre surt d'un fragment de la cançó Five Spot After Dark, que és una cançó de jazz amb l'actuació del trombonista Curtis Fuller a dins de l'àlbum Bluesetted. Sentim-ne un fragment. Thank you. Bé, una música meravellosa, suposo que us treu d'acord amb mi. D'altra banda, el mateix títol traduït vol dir Després de la foscor, que lligaria amb el contingut de la novel·la, perquè, en definitiva, es tracta de partint de la solitud, anar cap a la llum, ja que al final és un final esperançat, que no dic quin és. També voldria destacar la portada, que moltes vegades no en parlem mai, perquè aquí no és una cosa en vídeo, sinó que parlem, però la portada val la pena. Penso que està molt ben trobada, perquè es veu una noia oriental asseguda a la part de dins d'un bar, amb una beguda a la taula i fumant, i està vista des de fora a través d'un gran vidre tipus aparador, com aquest que hi ha aquí a l'emissora. És una imatge que normalment no hi premes ben, però que en aquest cas és força aclaridora del contingut del llibre. Vull dir, el fet que ella estigui dins aquell bar i estigui hores i hores allà té relació amb el que he explicat aquí. Així desfilen músics com ara Burro Bacharach, Martin Denny, Duke Ellington, Ben Vester, Pep Shop Boys, Holland Heights, Sonny Rollins i fins i tot un japonès, Shikao Suga. Tot aquest bagatge musical que mostra l'autor prové de la seva feina que va exercir de venedor de discos de jazz abans de dedicar-se a l'escriptura i que també trobem a la resta de la seva obra, ja que no en tanta professió com en aquest llibre. En definitiva, per acabar, trobo que és un llibre senzill però amb una forta densitat de conceptes que faran les delícies dels qui ja coneguin l'autor o dels qui vulguin descobrir-lo per primera vegada. Per tant, repetint la referència, jo recomano que es llegeix ràpid i és agradable. Fresc, fins i tot a cada l'estiu. Va bé. Haruki Murakami, el llibre es diu After Dark, editorial La Butxaca, Empúries, Barcelona 2008, 175 pàgines i només 9,95 euros.
Literatura catalana.
Hola, bona nit, Emili Roig.
Bona nit, companys.
Avui em sembla que ens vols parlar d'un home que tenia com a professió ser ell mateix.
Ser escriptor, sí.
Perquè, a veure, hi ha una frase d'aquest home que deia: la meva professió és ser Joan Fuster. Ens pots explicar qui era Joan Fuster?
Doncs Joan Fuster va néixer un 23 de novembre de 1922 a Sueca, vespre de la festivitat de Sant Joan de la Creu. És per aquest motiu i en honor a aquest sant que els seus pares, molt devots ells, el van inscriure en el registre civil amb el nom de Joan de la Creu Fuster i Ortells. Doncs bé, Fuster va poder estudiar l'ensenyament mitjà a Sueca gràcies a que el seu pare era professor de dibuix d'una escola d'allí. Criat en una família més aviat pobra, Fuster va poder fer les seues primeres lectures d'entre els pocs llibres que hi havia a casa. Entre aquestes primeres lectures d'adolescent va poder trobar el Quijote, la Divina Comèdia, etc. Una altra de les seues lectures foren els fulls d'un bloc calendari que s'anomenava El Mensajero del Corazón de Jesús, que incorporaven una lliçó diària moral i dogmàtica que impressionaren de tal manera el jove Fuster que en un principi ell va dir que volia dedicar-se a escriure frases per a calendaris. Anys després, acabat el batxillerat l'any 42, Fuster començarà els seus estudis universitaris de dret a la Universitat de València i serà en octubre d'aquell any que Fuster s'instal·larà a viure a una pensió de la capital valenciana, una pensió que mateix va batejar amb el nom de Pensió Clorofila per l'abundància de verdures i la carestia de carn entre els seus menús. Durant els anys de carrera a València, Fuster descobreix els tresors bibliogràfics que es podien trobar en llibreries de vell de la ciutat, llibreries on podia trobar material que la censura, evidentment, havia publicat i que de cap altra manera hauria pogut llegir. Fuster, poc amic de les biblioteques públiques, va anar formant la seva biblioteca personal fins a reunir entre les parets de casa seva uns 50.000 volums. Gràcies a aquestes llibreries, Fuster es va anar concentrant en la seva formació lingüística en català. És en aquells anys que adquireix llibres tan significatius per a la seva formació com La llengua dels valencians, de Sánchez Guarner, El País Valencià, de Mateu Llopis, i L'ortografia, de Carles Salvador. Fuster s'inicia com a escriptor en el gènere poètic. Des de l'any 48 fins al 54 publica títols com Sobre Narcís, Terra en la boca o Escrit per al silenci. Però molt pronte Fuster abandonarà la lírica i emprendrà el gènere literari de l'assaig, influenciat per Montaigne. El seu primer llibre d'assaig és El descrèdit de la realitat, aparegut l'any 55, on Fuster dona una brillant visió de la història de la pintura que va des del Giotto fins a l'època actual del moment. Les originalitats serà un brillant assaig sobre el tema de l'originalitat literària i conformarà el seu segon llibre d'assajos, que serà a partir d'aquest moment on començarà una carrera literària importantíssima en el món literari català. Fuster publica una seixantena de llibres d'assajos al llarg de la seva vida i diguem que podem destacar tres blocs d'aquests llibres. Els assajos humanístics, on trobem llibres com Diccionari per ociosos, Causar-se d'esperar, L'home mesura de totes les coses, Examen de consciència. Altre bloc d'assajos seria els de tema històric, un tema històric on el que fa és assajar temes d'història cultural, sobretot del País Valencià, i aquí destaquem llibres com La poesia catalana, Jaume Roig i sobre Isabel de Viena, Ausias Marc, El ben enamorat, Contra el noucentisme, llibres i poemes del Renaixement, literatura catalana contemporània, etc. I finalment tindríem els, diguem que el bloc d'assajos més conegut de Fuster, que són els que podem anomenar com sociopolítics, on trobem llibres d'anàlisi i interpretació de la història i la societat valenciana. En aquests llibres trobem títols tan famosos com Nosaltres els valencians, Un país sense política, País valencià per què, Punts de meditació o Contra el nacionalisme i altres textos. Serà a partir de diversos desencisos en els anys 80, sumats als dos atemptats amb bomba al seu domicili particular amb l'únic objectiu d'acabar la seva vida, que Fuster, diguem que es retirarà de la vida pública, tant a nivell polític com d'escriptor que va fent conferències per molts llocs, i es dedicarà a publicar molt poc, a llegir sobretot, i a la gran feina que va fer durant els seus últims anys de vida, que serà impartir l'assignatura d'Història de la Llengua a la Universitat de València. Fuster morirà a Sueca d'un atac al cor un 21 de juny del 1992. I com a anècdota final, trista anècdota final que protagonitzarà Fuster, ja no ell, sinó el seu cadàver, cal esmentar que 5 anys després de la seva mort, un 13 de setembre del 97, un grup de persones no identificades, com sempre, va profanar la seva tomba al cementiri de Sueca.
Escolta, Emili,
sí.
Tu creus que el fet que fos, perquè sembla que se'l considera així, sobretot el considera així la gent que el va tractar, la gent que l'anava a veure a casa seva, el fet que fos un seductor intel·lectual pot tenir a veure amb el fet que el seu poble, Sueca, la manera com es referien a ell fos Don Juan?
El problema és que molta gent parlava d'oïdes, no l'havia, diguem, que tractar directament, i parlava de crítiques que venien sobretot des de fora.
Mm-hmm.
Però diguem que a Fuster, a Sueca, se l'estimava molt i se'l continua estimant moltíssim.
Sí, i tant. Sí. Però és cert, que la gent d'allà, per la gent d'allà era Don Juan.
Sí, o Juanito també li deia.
Però ja saps, Don Juan és una figura emblemàtica de la literatura europea.
Sí.
Emili, el País Valencià, la figura de Joan Fuster, continua sent molt important o se la relativitza una mica?
Diguem que se l'ha oblidat, diguem, una mica expressament. S'ha volgut fer revisions de la seva obra des de punts de vista econòmics actuals que no tenen res a veure amb els punts de vista econòmics que podia tenir Fuster l'any 62.
Sí, és que ahir hi havia un article a La Vanguardia,
d'en
Josep Vicent Boira, que es titula Abans de Joan Fuster. I precisament el que fa és intentar reivindicar altres personalitats o altres vincles o lligams que hi pot haver entre catalans i valencians. Més en l'aspecte econòmic i no tant potser en l'aspecte cultural o lingüístic, precisament.
Clar, però és que no podem deixar de banda l'aspecte lingüístic i cultural de l'econòmic, ha d'anar tot junt.
Sí, sí.
Ja. Pues molt bé.
Doncs bé, volia llegir-vos un breu assaig.
Home, un breu assaig no, en tot cas un paràgraf.
D'acord, doncs, Emili, breument, eh?
Breument, sí, bé, us llegeixo un tros, val? Es diu ecòlegs i ecologistes. Dius, els ecòlegs, homes de ciència, tenen tots els meus respectes. Els ecologistes, militància popular, entre l'Armada i Jovial, tenen totes les meves simpaties. Confesse, per eludir equívocs, que jo no sóc un gran entusiasta de la natura, de la puta mare naturalesa, com sol dir algun amic meu. La natura, o naturalesa, minúscula o majúscula, és una entitat tan complexa i tan contradictòria que no cap dins de les coordenades teòriques dels ecòlegs ni dels ecologistes. Bueno, acaba... va fent una defensa dels ecòlegs ecologistes intentant voltar la truita per acabar dient que els ecòlegs i els ecologistes estan menuts. Diu, quan un ecòleg o un ecologista pren l'ascensor per pujar al seu pis, ja s'agenolla davant les multinacionals de les nuclears. I acaba dient, jo afortunadament visc en una planta baixa.
Ah, exacte, en una casa molt gran.
Sí, sí.
Doncs moltes gràcies molt per presentar-nos aquest homenot del segle XX.
Bé, Emili, bones vacances.
Igualment.
I ens veurem a la següent temporada.
Molt bé.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. El noticiari.
Bé, haurem de deixar Pushkin per l'octubre, quan tornem, amb més calma, ja prometo parlar-ne 10 minuts de Pushkin seguits. Bé, doncs, però és hora de parlar de l'actualitat. Bé, avui us hauria de parlar de diversos actes, concretament parlem de Verdaguer i Maragall, traduïts i llegits per James William Millard. Resulta que el 28 de juny, que això serà... demà, no? Avui és 27?
Avui 27.
Doncs demà a les 6 de la tarda, James William Millard, traductor anglès de poetes catalans, farà una lectura de les seves traduccions de Jacint Verdaguer i de Joan Maragall amb la col·laboració de Ronald Pupo, professor de la Universitat de Vic. Això serà a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles al carrer Major. I una altra dada important, que en Joan segur que l'interessarà molt, una conferència des d'uns ulls d'home, la dona vista per Pedrolo. El tema de literatura de dones, doncs com Manuel de Pedrolo veia les dones la seva obra.
No, hi ha un llibre que es diu així.
Doncs
porta aquest títol també.
Jo no ho sabia. Doncs això també serà demà 28 de juny de 2011, a les 8 del vespre. Hi haurà aquesta conferència o col·loqui des d'uns ulls d'home, la dona vista per Pedrolo, per Mariam Serra, dins del marc de les activitats culturals del Premi Literari Set Lletres a la Segarra. Això serà la sala d'actes La Fascina de Guissona.
Una altra notícia, el Parc Respectuós, un dret oblidat. Tenia el plaer de convidar-vos a la presentació del documental El Parc Respectuós, que és un dret oblidat, això és el títol del documental. La presentació anirà a càrrec de l'Esther Naval, que és llevadora, i de la Maria del Puiggrau, que és l'embarassada que surt del documental, que narra les vivències en primera persona del realitzador del documental i de la seva parella a la recerca d'un parc el més respectuós possible per a la seva filla. Al documental hi apareixen entrevistes a reconeguts professionals del camp de l'obstetrícia i de la ginecologia. Això serà el dijous dia 30 de juny a les 7 de la tarda a l'Escola Bressol al Blauet de Sant Celoni.
I es publica l'epistolari Arbonès-Pedrolo, precisament. Aquesta és una relació que recull 17 anys de correspondència, o recollida en 17 anys de correspondència. Manuel de Pedrolo i Jordi Arbonès es van estar escrivint aquests 17 anys abans de conèixer-se l'any 1980. Arbonès era a Buenos Aires des de l'any 1956 i va dirigir l'any 63 la representació de La nostra mort de cada dia de Pedrolo al Casal de Catalunya de Buenos Aires. És gràcies a això que s'escriuen les primeres cartes. L'última és del 1989.
Dues conseqüències més de la crisi que afecten directament el sector de la cultura. Avui ens assabentàvem, llegint el diari Avui, que tancarà l'únic diari editat en gallec, Galicia Hoxe. L'únic diari editat en llengua gallega sortirà aquest dimarts, o sigui demà, per última vegada, segons que han anunciat a la pàgina web. La crisi econòmica i la retallada de les ajudes institucionals són les principals raons que han portat el grup Correo Gallego, editor del diari, a prendre la decisió de suprimir l'únic diari en gallec. Es veu que aquest diari era l'hereu del desaparegut Correo Gallego. I a més, una altra conseqüència de la crisi. Sembla que el festival Shakespeare, que es feia doncs, al Maresme, diu: trenca les relacions amb Mataró i descarta tornar-hi el 2012. Sembla que l'Ajuntament de Mataró, a falta de 10 dies per començar aquest festival de Shakespeare, ha suspès l'edició d'enguany per motius econòmics, i la directora del festival, Montse Vallveí, ha titllat l'actitud del govern municipal de prepotent i l'ha acusat de falta de respecte. Bé,
jo aquest festival que tu dius, jo hi havia anat alguna vegada i realment valia molt la pena, i es feia una masia aquí a sobre Mataró. Bé, un altre fet, dir que això és una cosa ja passada, el 25 de juny es va fer una manifestació i un acte contra la homofòbia ara, sempre i arreu, que és el títol que portava, i entre d'altres coses va llegir un manifest que diré només els últims fragments, que diuen: què en pensa vostè, senyor Martínez Sistac, d'aquest neofeixisme ultracatòlic que es proposa alimentar la ment dels més desfavorits? Senyors polítics, aprofitareu aquesta crisi per permetre a les posicions més retrògrades i egoistes, que consideren que el que és diferent és perfectament prescindible? Queda doncs clar que hem de continuar lluitant pels nostres drets a casa nostra i a tot arreu, perquè l'odi als poders que l'alimenten no tenen fronteres. Ni el presumible gueto rosa ni la llei de matrimoni semblen cap garantia de res. Hem de lluitar contra l'odi dels qui no ens entenen, però també contra la ignorància que tenim entre les nostres pròpies files, fomentada per la idea de que ja hem assolit els nostres drets com a ciutadans lliures i que ara més ens toca fer festa. Per això hem de lluitar contra la homofòbia ara, sempre i arreu.
I s'ha publicat un estudi interessant que ens aclareix d'on sorgia la fascinació que l'URSS va exercir sobre Catalunya, per què escriptors, sindicalistes, polítics i artistes van acollir amb entusiasme el nou règim sorgit de la Revolució Russa, quin impacte va tenir l'estrena del cuirassat Potemkin el 1930 a Barcelona. Tot això ho explica Ramon Breu i ho aclareix a La Catalunya Soviètica, assaig publicat dins d'Ara Llibres, té unes 200 pàgines i un preu de 19,90 eurons.
Bé, dues informacions més relacionades, concretament amb premis literaris que hem sabut aquesta setmana. Concretament, la setmana passada, dia 22, ens assabentàvem que Andreu Martín havia guanyat el Premi Sant Joan de novel·la amb una obra que es diu Cabaret Pompeia, una novel·la policíaca i històrica ambientada a la Barcelona de 1900 a 1945. De fet, aquest escriptor, ja ho sabem, que és un escriptor que habitualment publica precisament novel·la negra. Això seria un premi que hem sabut aquesta setmana. I el dia 23, dijous passat, ens assabentaven d'un altre premi, concretament que una novel·la, una obra d'Antoni Vives, que precisament la setmana vinent serà tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, doncs aquest senyor ha tret una novel·la, El somni de Farlington Road, que de fet ja se n'han fet 3 edicions, per tant el llibre sembla que està funcionant força bé. Doncs aquesta novel·la d'Antoni Vives ha aconseguit el Premi Creixells de l'Ateneu Barcelonès, que precisament cada any es lliura per Sant Joan. Sembla que és una novel·la ambientada a la guerra del 36-39 i està editada per La Magrana.
Bé, un altre premi, més premis literaris. El Premi Llibreter 2011 distingeix Blanca Busquets, David Van i Peter Shosov. La nevada del cucú, de Rosa dels Vents, de Blanca Busquets, una novel·la sobre dues dones que tenen el coratge de trencar el silenci a través de l'escriptura, ha estat distingit amb el Premi Llibreter de Literatura Catalana. En la categoria d'altres literatures, els llibreters han optat per la història tensa, implacable i terrible del nord-americà David Van, amb un títol com Shukan Highland, d'Empúries, i també per l'àlbum El meu primer cotxe era vermell, ja per joventut, escrit i il·lustrat per l'alemany Peter Shosov. Aquests tres autors van recollir el premi concedit pel Gremi Lletres l'altre dia al vespre a l'Ateneu barcelonès. La periodista Blanca Busquets, visiblement emocionada, va explicar que la novel·la La nevada del cucut acabava amb una paraula, amb la paraula silenci, que serveix per trencar silencis. Animo tothom que trenqui silencis perquè al final fins i tot pots guanyar un premi.
I el primer santuari de la cuina del país, el Motel Empordà de Figueres, fa 50 anys. Josep Mercader, el cuiner amic de Josep Pla, el va obrir el 4 de juny del 1961. I per commemorar aquesta efemèrides, Miquel Berga ha escrit i ha coordinat un llibre que es diu Històries del Motel. El llibre té 5 parts i podem trobar tant un apartat fotogràfic com un altre receptari, com un altre en què personatges ben coneguts com Ferran Adrià, Joan Roca o Colman Andrus elogien la tasca feta en la cuina d'aquest motel.
Tenim temps per una última novel·la, una última notícia. Resulta que durant molt de temps va perdurar la imatge d'Ausiàs March com un poeta solitari i torturat, però en els darrers anys, gràcies a la recerca dels especialistes, sabem que no estava sol. Ben al contrari, existia tota una generació de poetes contemporanis del gran poeta valencià que treballaven a la cort i que dirigien la seva poesia a un públic culte i cortesà. El professor Ramon Turró ja en va rescatar uns quants de l'oblit, una obra que es deia Sis poetes del regnat d'Alfons el Magnànim, publicat per l'editorial Barcino fa alguns anys. Doncs ara, Francisco Rodríguez Risquete recupera un altre gran poeta del segle XV, l'obra completa de Pere Torroella, publicada en dos volums a la col·lecció dels nostres clàssics d'editorial Barcino. El curador de l'obra ens adverteix: Pere Torroella és un nom que els lectors comuns no coneixen, però que val la pena si hom està interessat en la poesia romànica medieval.
L'editorial.
Bé, comencem a balançar la temporada 2010-2011. Acabem una temporada amb la sensació que el nostre programa es va consolidant. Quan acabi el que fem avui, ja haurem arribat al número 174, com ja hem repetit i hem dit pel Facebook i hem dit aquí mateix. I hem de dir que les ganes de continuar estan intactes, però també valdria la pena fer esment d'alguns detalls que s'han esdevingut recentment i que tenen relació amb aquest programa. A causa del dia de programació, els dilluns de 9 a 10 al vespre, ens hem vist obligats a renunciar a fer-ho perquè hi havia festes locals i els estudis eren tancats per fer programació pròpia i no hi havia l'equip tècnic per poder-lo emetre. Això no ens ha agradat perquè, com que treballem una emissora municipal, no podem fer res per evitar-ho, tret de fer un canvi de dia, i no cal dir que aquesta possibilitat portaria altres canvis horaris de totes les 8 persones que intervenen i que s'han acostumat a reservar-se aquest espai setmanal per participar-hi, que és el dilluns. A banda d'això, caldria plantejar la possibilitat de fer-ho abans. Ja n'havíem parlat amb l'anterior regidor de comunicació, però com que l'emissora té un pressupost centrat amb els ingressos que porta la publicitat que abonen els botiguers, bàsicament se'ls ofereix durant tot el dia, tret de les 9, de 9 a 12 de la nit, una mena de film musical de qualitat amb notícies intercalades per que es puguin sentir amb les mateixes botigues mentre el client la compra. No cal dir que a nosaltres aquest model no ens agrada i preferiríem començar l'emissió del nostre programa a les 8 de la vespre i no una hora més tard. També proposem el canvi perquè fer-ho abans hi ha més possibilitats de tenir més audiència. Ara que hi ha hagut un canvi de govern, ho tornarem a provar. També hem viscut un canvi d'emplaçament de l'emissora, però com sol passar, s'ha inaugurat amb moltes mancances, que els que hem estat treballant des dels nous estudis ho hem patit. I s'ha fet així per qüestions electoralistes. És una llàstima que l'àmbit de la comunicació s'hagi utilitzat de manera partidista. A hores d'ara, 2 mesos més tard de la inauguració, entre cometes, encara falten diversos detalls que esperem que quan tornem a fer el programa, la propera temporada, a principis del mes d'octubre, ja estigui tot a punt. També dic que internament aquesta temporada ha anat molt bé perquè hem pogut comptar amb 3 corresponsalies quasi durant tots els 9 mesos d'emissió, i això té molt valor perquè setmana rere setmana fer la recerca d'informació i després passar-la per antena voluntàriament no té preu. Des d'aquí agraïm a la Carme, a l'Empar, a l'Antònia i a la Neus, perquè són les 4 corresponsals que hem tingut aquest any, aquesta temporada, i també a banda d'agrair també les intervencions setmanals comentant llibres o persones que escriuen des del sud, de l'Emili o de l'Helena, i sense les seves intervencions, evidentment, tirant de llibres no seria el que és. Per acabar, voldria adreçar-me a la nostra audiència i dir-li que agraïm especialment l'esforç que representa sentir el programa a les hores que es fa, que seguirem millorant la programació dintre de les nostres possibilitats, que desitjaríem que, a banda de les mostres de suport que venen pel Facebook, i que també voldríem que creixés el nostre grup amb moltes noves adhesions, també ens aniria bé que ens truquessin a l'emissora i que es diguessin què en pensen del programa. Recordeu, 93-864-1221. Ens tornem a trobar el primer dilluns del mes d'octubre, que serà el dia 3. Apunteu-vos-ho al calendari. Una abraçada fraternal per a tot l'entorn de les persones relacionades amb el nostre programa.
Bé, amigues i amics, doncs és l'hora de comentar, de llegir l'última frase del programa d'avui i de la temporada. Avui hem parlat molt de Joan Fuster. Òbviament, doncs, la frase havia de ser de Joan Fuster. I diu Joan Fuster: només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir.
Doncs teniu tot l'estiu per llegir i rellegir tots els llibres que us vingui de gust. Això sí, feu-ho de manera que en tragueu profit.
I a veure si us animeu a comentar-ho per antena, que això ens agradaria molt. Mira, he llegit aquest llibre i m'ha agradat molt. I em penso jo i això i l'altre. A veure, 8-6-3... No.
Sí, però ara si truquen durant l'estiu no ens hi trobaran pas. O sigui que, no. En tot cas, ho deixem per la temporada que ve.
Sí, sí, vinga, doncs. Que tinguem unes molt bones vacances i un bon estiu.
Bones vacances.
Bones vacances.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.